Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 14 minuts. Segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui divendres 6 de novembre del 2009. El nostre habitual temps de família, amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vita al carrer
Pau Arrebeig.
Gràcies. Saps que em venia al cap, Gabriel Pallarès. En tu també, vaja, o sigui que ens fem grans. És una evidència, això. Què tal, Roman? Sí.
Hola, bon grans, dia. Hola, bon dia. Més ens val.
Més ens val. Sí. Bé, i que ho podem explicar, que
exacte,
deia aquella.
Sí, senyor. Està clar que sí. En vida teva.
Això mateix. Bé, la setmana passada teníem encaix de ple municipal, però ho havíem deixat amb una qüestió que, arran d'aquell assumpte del cas Millet, que cada vegada ens va quedar més lluny en el temps, ens havia plantejat aquella qüestió de la necessitat de referents que té la societat, les persones, tothom, referents en el sentit no de mimetitzar ni de copiar, sinó senzillament d'exemplificar una sèrie de valors que ens van molt bé per desenvolupar-nos a la vida.
Sí.
D'acord. I acabàvem gairebé, aquest embut acabava amb un nucli que és el que en Roman sempre ha defensat en aquest aspecte del, diguem-ne, del creixement personal, que és el nucli familiar, com el primer referent que tenim tots i molt sovint el referent durant bona part de la nostra vida, no?
Sí. Sempre. Yo, quan tu moltes coses em dius, sí, moltes coses que són relatives, sí, però aquesta és radical.
Aquesta radical.
Sí, sempre.
I potser tenim aquesta qüestió del mot referent associada a un vessant positiu de l'assumpte, però pot ser referent per les coses positives i per les coses negatives.
Efectivament,
també.
Efectivament, clar.
D'acord.
Sí, sí, fa referència.
Perquè hi ha qui pot tenir en la pròpia família un referent del que no ha de ser.
Exacte, sí, sí. Tots tenim. Tots tenim referències del que no ha de ser perquè no em va agradar. O sigui, no em va estar bé a mi i jo no ho faré pas
amb els meus.
Que... Sí, no? Ja. Però normalment també ve acompanyat de referències en positiu. Jo vaig rebre tal i em va anar molt bé.
Però a canvi, també ens comentaves que no tot allò que es fa amb un cert objectiu de poder transmetre una sèrie de valors, pot donar l'efecte desitjat. O sigui, que aquí no hi ha garantia...
No, poques matemàtiques.
Aquí està, jo t'ensenyo així i sortirà així. No.
No, perquè no. Normalment, o sigui, per exemple, no, tota la qüestió de la cultura de l'esforç.
Que ara es posa tan...
Sí, en evidència de les mancances que té, lo poc cultural que és, o lo molt cultural que és i lo poc realitat que és. Però... com explica la cultura de l'esforç? O sigui, si els pares i els avis la sabien, no és perquè els les hagin ensenyat, sinó perquè la van viure. No li explicava, diu, no, s'ha de tenir una cultura de l'esforç. Deia, vull anar al poble, diu, bueno, que vagi bé, agafa't un tros de pa i comença a caminar. No sortia el pare corrents i deia, ara et porto. No, ni idea, no se t'ocorreix agafar el mulo que el tenim per conrear. Per anar a passejar i veure mosses, no... Buah. No és que fos... era un element quasi com si fos natural. No? És evident. O sigui, que no cal dir que... No sé, exagerar una mica, però perquè per llaurar el camp suaràs i costa un esforç. És com una obvietat. Tant com dir que necessites la terra. Sí, necessites la terra, necessites un esforç i ja està, són faves comptades. Diríem que justament en la vivència de molts pares aquests esforços tenen com un lloc una mica ambivalent, per una banda que bé, que fantàstic, però per l'altra no els vull pas per al meu fill, li vull facilitar la vida.
Perquè sí que és cert, Roman, que en general tothom valora o dir obertament que és bo d'alguna forma difondre el valor de la cultura de l'esforç, això pocs ho contestaran, diguem, sí. Obertament, és un valor, diguem-ne, edificant.
Sí.
Pensar en què les coses s'aconsegueixen a base d'esforç. Molt bé. Però, al canvi, tu el que dius és que en la vida real intentarem fer el possible perquè les coses siguin el màxim de fàcils per a tothom. I els pares també, d'una forma gairebé inconscient,
el
faran
pares
pels...
Sí. Sí? Sí, sí. I allò que parlàvem de vegades del pèndol, no? D'una manera una mica pendular, ara s'ha passat cap a l'excés, a l'altra banda. De fer lis o fer per i a punts on, justament, no? Els nanos sembla que la qüestió de l'esforç no la veuen per enlloc.
D'acord. I això no és bo?
I això porta conseqüències. Això porta conseqüències. Jo crec que desvirtua molt les coses. És a dir, que això que vols pressuposi un esforç és una qüestió lògica. L'altre és més antinatural, si vols. Suposo que és el daltabaix que hauran tingut el dia que van dir que s'acaba l'esclavitud. I ara com ho farem? Et plegaràs? I ara, bueno, dius, i si el pare o la mare no està, no fa, no? I jo què faré?
D'acord.
I en aquest sentit...
Vols dir que no podem concebir un model de vida on l'esforç estigui, diguem-ne, massa relegat en la llista d'obligacions, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és així la... No són així les coses.
Perquè, a veure, diríem, costa de pensar per qui ho pugui ser, no? De tan fàcil i sense complicacions i sense esforços. És que forma part del PAC. A veure, jo de vegades ho dic respecte als tractaments. Dic, a veure, els tractaments són d'usos, els tractaments psicoterapèutics, no? Sí. És una força important. En el que es pugui facilitar... ho facilitarem, no posarem complicacions, si ja prou ho és.
Evidentment.
És que, a veure si pot venir després, busquem la manera que pugui venir després. Mm-hmm. A veure si pot venir després i tal, perquè busquem, o perquè els paren, vale, facilitem el que puguem,
però
dintre del possible.
Però vols dir que hi ha coses que no es podran evitar.
Efectivament. Que hi ha un esforç que va amb la cosa. Jo crec que tenim el problema d'això de la cultura de l'esforç, és algo així com si ho haguéssim d'introduir culturalment, quasi educativament, sí. I com a objectiu pedagògic que dius, ui, malament.
D'acord.
Malament, no? Si ho hem introduït tant, és que no figura. No està en la vida quotidiana, no hi ha gaire inscripció d'això, que hem de fer màrqueting del tema perquè comprin. Diu, ui, és que això és que estem molt mancats per arribar a aquests punts. Hi ha gent que treballa com a autònoms que diu, és que no trobem gent per treballar. I dius, ai, com pot ser, no? Si, no? Tanta gent a l'atur, tanta gent amb problemes. Diu, ja, no, és que no trobem. A veure, jo no ho sé, però ho escolto. Mm? És a dir, hi havia l'anunci aquell d'un jove que l'anava a contractar, que tenia no sé quan, i diu, molt bé, ara li pagarem 500 euros, no? I d'aquí 6 mesos li pagarem 1.000, diu, vale, adeu, ja tornaré d'aquí 5 mesos. No calcula, diu, bueno, pues, tiro 6 mesos, són no? 3.000 euros, després ja curarem. No, vindré quan em vagin més bé les coses, més ben donades, més... I en aquest sentit, bueno, o els joves ja més grandets, a casa, bueno, esperant que baixin els pisos o que puguin tenir per la hipoteca, dius, però... És de rebut que una persona hagi marxat en un pis muntat? Pues igual sí, igual no.
Però clar, a partir d'aquests exemples et preguntarien quina responsabilitat tenen els pares o quina no tenen davant una situació. Uns pares tenen un fill, una filla de 18 anys o de 19 i diuen és que està mandrejant tot el dia, no sé què, tal. Els pares tenen alguna responsabilitat sobre aquesta actitud?
A veure...
O la poden haver tingut?
Sí. O sigui, sí.
Sí.
Diríem, no al 100%, altre, no al 100%.
D'acord, suposo que ens diràs, i no volguda.
Però, no necessàriament volguda.
No necessàriament
efectivament,
volguda.
Efectivament. Diríem, a veure, i el subjecte sempre té una responsabilitat sobre la seva vida. No, això sempre és així. No és que tot, que siguin unes marionetes en mans dels seus
pares. Però amb un, quan l'estimen molt, li faciliten molt les coses.
A veure, hi ha coses de l'estimació que són refutudes.
D'acord. I una és aquesta, suposo.
I una és aquesta, perquè té un caire de sobreprotecció. I un, és a dir, la responsabilitat sobre els propis actes, sobre els desitjos, sobre... no, me'n recordo un pacient boníssim, que ve i tenia molts problemes en la seva vida, però en el camp del futbol ell jugava en una posició i a l'altra cosa, jo no vull jugar més en aquell lloc, jo vull jugar en un altre lloc on tingui, no, més implicació, mm-hmm, més participació i tal. I van dir, molt bé, diu, si tu vols això, hauràs de baixar una categoria, perquè si vols estar en la superior, hauràs de continuar en aquell lloc. Diu, bueno, vale, baixo categoria, però estaré on jo vull. Dius, vale. Ell paga un preu,
sí,
per estar allà on te vol estar. Algú vols, algú et costa. Aquest exercici no és habitual.
I en canvi,
un jugador d'avui dia és capaç de penjar el futbol.
D'acord.
I aquest entrenador, mm-hmm, és un imbècil. Me'n vaig a un altre club, què tal? Mm-hmm. Aquesta és un exemple simple,
sí,
però que de mostra
fet,
com...
De fet, però has agafat una frase d'aquelles de tota la vida.
Mm-hmm.
Qui alguna cosa vol, alguna cosa li costa.
Sí.
Val aquesta frase... ara, sí,
sí,
val fa 10 anys, fa 20, fa 30 i a val veure, d'aquí 10 anys i d'aquí
la frase, 20. La frase val,
sí.
El que passa és que hi ha moltes realitats en les que aquesta frase opera molt poc.
D'acord.
Eh?
I en canvi és igual de vàlida, eh?
És ara, igual de vàlida, però d'acord, diríem, el que algú vol és el fill i el que algú li costa és el pare. Això no anem bé. Aquesta és la qüestió. Segueix la frase, però està mal repartida.
És un bon exemple.
Sí, queda la part dels costos, sí, queda de la banda dels pares i la part
de les exigències, dels guanys, queda de la banda dels fills.
Sí.
I això no és bo. No?
I això es pot fer en algun àmbit, puntualment, però si és la norma, això esdevé una exigència. Però són uns ingrats. No agraeixen res. Dic, per què ho han d'agrair? No sé, una persona sempre ha menjat, per què l'agraeix per menjar? Dic, home, normal, m'ha donat menjar, i així com si fos el menjar, sempre m'ha alimentat, no? D'aquest tipus de, mm-hmm, d'actituds de... Bueno, i aquí tenim després quin és el problema d'això. Si després els pares tinguessin a la seva abast proveir aquest fill d'una vida igualment còmoda i poc, diríem, condenada a l'esforç, fenomenal, no? Fantàstic, ben educat, molt ben educat aquest nano, no? Per poc esforç, després, un futur amb poc esforç, diu, apa,
i una vida amb poc esforç.
Exactament, una vida amb poc esforç, fenomenal. Sí, sí. No? Potser tots la desitjaríem, el que passa és que la realitat s'empenya. S'empenya en dir que, bueno, mira, no? O sigui, la majoria dels mortals, no? Han de treballar per viure.
No.
I molts acaben, no? Vivint per treballar, però, bueno, mm-hmm, en principi és treballar per viure. I això és un esforç, perquè el treball no necessàriament és una cosa satisfactòria en si o per se. Per alguns sí, per unes minories. Per molta gent és la manera de subsistir, de poder accedir a altres coses, a temps de lliure, i a l'esforç és un element fonamental. No? L'esforç, el sacrifici, la renúncia, no? L'haver de jugar-se personalment d'alguna manera per aconseguir això que es vol. Ja dic, no és qüestió de tirar-se pedres pel camí ni posar-se, no, caminar descalç pels, mm-hmm, vidres i lacerar-se i anar patint. No. Però... dic, moltes vegades ens trobem que molts joves i, per exemple, tenen una tolerància a frustració baixíssima. Aleshores, la més mínima cosa que els qui contradiu o que no va com, mm-hmm, ens volen, li han uns pitates, però és que abans en l'adolescència, perquè ara són nens. I et pot passar ara mateix això en un parvulari.
D'acord, ho has definit d'una forma molt gràfica. Què és això de la tolerància a la frustració?
Doncs,
la capacitat que tenim de què? D'entomar les adversitats o d'allò, exacte, que no surt tal i com nosaltres voldríem.
Exactament, quan el papa diu, la mama diu, pues no, va ser que no. Oh, però ja, però no. T'aguantes, no? O ara no, o un trosset, o demà. És a dir, que la vida dona moltes oportunitats, la vida quotidiana, la vida familiar, per generar frustració. I això és justament el que costa ara als pares, ser l'agent de la frustració del seu fill. Perquè voldrien, en línies generals i exagerant-ho, colmar de tots els béns i dotar el seu fill. O sigui, mm-hmm, realment, que això que la vida, tant de la infància com de la vida de l'adult, li resulta tan dura, els fills que visquin a Disney World. Però el que passa és que Disney World no és el món. Uh-huh. Està a París, està no sé on, però ja Sitges no és Disney World i Barcelona tampoc.
O potser des d'un punt de vista pragmàtic, abans que tenir un nen o una nena enfadat, plorant i etcètera, etcètera, doncs millor, doncs mira.
Vale, però fixa't, no? Vaja.
Cedim una mica i així la, diguem-ne, la relació...
Sí, pan para hoy, hambre para mañana, eh?
Sí, segur.
Hombre, clar.
D'acord.
Clar, diu, dona-li, que ja, així calla.
Ja, així calla.
Així calla, ara. I cada vegada que vulgui, pues, piularà i piularà molt, perquè sap que a base de piular en tindrà. Amb la qual cosa, no fas un nen callat, fas un nen rebotong i demandant. I aquí és on els mestres moltes vegades es veuen desbordats. En nanos on és justament el límit, la contenció, el no, o el t'esperes, o hi ha algú per fora de tu que també et controla o et para, aleshores diuen, i tu qui ets? Tu d'on surts? Si la meva mare fa el que jo dic, no ho faràs tu. I de vegades, de manera que, o sigui, que els educadors es queden a quadros, eh? Quadros de nanos petits que molt, no reconeixen.
Vols dir de manera molt què? Molt displicent, molt despòtica, molt així...
Molt de sí, sí, efectivament, de cap reconeixement d'una autoritat, de cap reconeixement d'una figura que el pugui retallar o condicionar, com si fossin realment els amos de... Jo faig el que em dóna la gana, on em dóna la gana, en el que em dóna... Ui, dius, escolta, que et portaré el director, i aquest qui és? I a mi què m'importa? Li pegaré una patada. Si m'hi portes, li pegaré una patada. Oh, però m'és igual, o sigui, no hi ha una... A veure, en molts dius això i up,
sí.
No? Ja diu, bueno, mm-hmm. Vale, afluixo, vale, ja veig que... Això és com quan el papa s'enfada i em diu... O com quan la mama em diu, yep, no passis aquesta ratlla perquè porta conseqüències. Mm-hmm. Hi ha nanos que diuen, és que no veig jo, quina conseqüència pot portar això, saps?
I en qualsevol cas és interessant perquè hem començat per l'esforç i estem seguint cap, sí, a la necessitat de marcar límits,
sí,
que és que va molt lligat una cosa amb l'altra.
Sí que va lligat. Justament, no? És exagerant-ho, és com si tinguéssim fills o nois i jovent preparat per l'hedonisme, pel plaer, per la satisfacció, per la vida... però és que la realitat no és el que mostra. I anar preparat per això, vull dir, francament, tens poques probabilitats de que t'hi toqui una vida dedicada a això, a l'hedonisme. Estaria més a prop, em sembla que són els estoics, de la qüestió de no és més ric qui menys té, sinó qui menys necessita.
Desitja. Sí, qui menys necessita.
Estaria més bé per aquí que no per l'altra banda. Diu, tu procura no necessitar gaire perquè després t'has d'anar darrere, t'has de dedicar un esforç. Un altre cop,
uh-huh.
Un temps, perquè els estoics deien, no, deixa-ho estar, no, o sigui, amb una túnica tens prou, i dedica't a estudiar.
Clar, em poso a l'altre costat, bé, aquella màxima també tan de l'actor, però dos dies que hem de viure, no val, sí, la pena viure'ls, diguem-ne, sense massa restriccions del que sigui, que no educar-nos, diguem-ne, per totes aquelles coses que ens poden mancar, o per tot allò que ens hem de sacrificar, o per tot... Pregunto, eh?
Sí, sí.
Si diguem-ne en el nou monomí, per allò de dir, home, 4 dies que hem d'estar aquí, després tot això no t'ho enduràs.
Sí, està bé. Aquí, mira, venen moltes coses al cap amb això, que dius. De fet, com a espècie funcionem així. 4 dies que estem per aquí, ens ho carreguem tots i apa, cap a caseta. No? És a dir, ja es fondrà. Uh-huh. Vendrem més aigua líquida, sí, sí. I si jo em faig milionari, pues els altres, uh-huh, s'ofeguin. Sí que funcionem així com a espècie, claríssimament. Però això, diríem, és una negació, diríem, és una cosa d'una destructivitat i d'una violència terrible.
D'acord, encara que sembli tan positiva la frase.
Efectivament.
És a dir, gaudeix que estem aquí durant 2 dies, o sigui...
L'assumpte és aquest gaudi.
Fins on...
Exactament.
D'acord, ja m'ho suposo que anaves a dir. Fins a les últimes conseqüències o fins a quines conseqüències?
Clar. A veure, tenim de tot, o sigui, hi ha, no? Persones que en l'abús del gaudi arriben a la mort. moren de tant que volen
que gaudir. Sí, sí.
O sigui, realment de dos dies es queden en un.
Sí, 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 sí.
Per altra banda, tenim una societat on el que veiem és al revés, no que morim cada vegada més joves, sinó cada vegada més vells, amb la qual cosa no són dos dies, són un muntonàs de dies, i la manera en què els acabis visquent tindrà molt a veure amb com els, de quina manera els has viscut. És a dir, tots els excessos es paguen, i clar, si t'has atrotinat molt, pues, tindràs una bellesa dura, dura. Que diríem que la recerca del plaer, que la satisfacció és una cosa que ha de ser i ha d'estar en la vida i que li dona un sentit a la vida, òbviament, òbviament. El problema és que quan això excedeix determinats lindars, esdevé patiment. Si jo tinc un cotxe, però vaig boig per tenir un altre cotxe, ja no estic gaudint del cotxe que tinc. Estic patint per l'altre que voldria tenir i no tinc. I si bé tots ho tenim una mica, això, si això passa a determinats límits, és absurd. És absurd. Després, respecte al que deies de per dos dies que tenim, aquí tenim, per exemple, què fan els pares o els avis amb el seu patrimoni. Hi ha persones que diuen, ep, quan jo em mori em giraré i no caurà un duro. M'hauré patejat tot. I uns altres...
De la mateixa manera que n'hi ha d'altres que diuen,
escolta, no, just deixaré això.
Ara això és així. Sí. Quan em mori, si voleu, ho rebenteu tot, però mentre jo hi sigui, això
bueno, tant. Vale, però fixa't. Però gent que té una manera de manegar-se,
sí,
al respecte.
Sí, sí.
No? Hi ha gent, per exemple, que fa una cosa que es diu donar l'herència en vida. Gent que diu, bueno, jo amb això ja tinc prou. Veig que la vida apreta, no sé què, doncs pels fills o pels nets, o què sigui, ho reparteixo. I es queda la mar d'ample. I uns altres que no, i que fins a l'últim dia, i deixen 28 condicions.
Sí, 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 sí.
Bueno, aquí, diríem, el ventall és immens de què fa cadascú amb la seva vida. Però el que veiem és que una vida sense frustracions és molt difícil, o sigui, i de vegades
has dit és molt difícil per dir que no és vida, una vida sense frustracions.
Sí, o sigui, és difícil de pensar qui la té,
sí,
no?
Sí, qui la té.
De vegades diuen, és que els rics, tal, dius, jo no ho sé, però m'imagino que també tenen uns problemes importants de no sé, que no ho perdin.
Sí,
el que no ho té, perquè no ho té. La qüestió és com construir algo amb una mica, no, coherent, una mica consistent, on justament la recerca de, o sigui, és a dir, on el desig de cadascú faci de motor, i com tot motor funcioni, diríem, això, no, amb algo sostenible. Que no estem en una carrera de 100 metres llisos.
De tota manera, qui t'escolti pot pensar, això és una educació, no el conformisme. Si un nen va en una classe, sí, i un nen de la taula del costat resulta que arriba, no ho sé, amb un calçat, o arriba amb una petita consola de jocs, o arriba amb no sé què, és fins a cert punt lògic que un nen la vulgui, com la té l'altre nen.
Sí, podria ser.
Doncs quan arribi a casa seva, els pares que li han de dir que es conformi amb el que tingui, que allò no és tan important?
Això és sorprenent, moltes vegades.
Sí?
Sí, sí.
Sorprenent com ho poden arribar a entendre,
sí,
vols,
sí,
dir?
Sí, sí, sí.
Encara que els pares els pugui semblar que això frustrarà els desitjos del nen, moltes vegades sí que es pot entendre.
Sí.
Sí.
Això és fantàstic, de veure com, o sigui, nanos que estan absolutament conscienciats de la situació econòmica de casa, en el bon sentit, que saben que hi ha per lo que hi ha, i només miren i diuen, bueno, escolta, tampoc sembla fonamental això per viure. I tenen tota la raó. I se n'ha dit, bé per tu, si ho tens. Inclús tenen una tendència a menysprear-ho. Diu, va, tampoc es veu gran cosa,
bé,
això.
Eh?
O sigui, perquè m'haig d'escarrassar per una cosa que no podré tenir.
Però torno-me allò. Pot donar aquesta sensació d'una educació pel conformisme, que ens conformem sempre amb allò que vingui?
A veure, no és sempre, però sí que necessitem conformar-nos.
D'acord. preguntava perquè fa dos dies va morir Francisco Ayala, sí. el literat, als 103 anys, i deia que el secret per viure tants anys és conformar-se amb allò que ve.
També va morir el mateix dia el Claude, Jean-Claude
Lévi-Strauss,
que deia me'n falta poc per marxar d'aquest món, però me'n vaig d'un món que no m'agrada gens. A veure, és dialèctic, no és conformar-se,
no és resignar-se,
exactament, no és resignar-se, no és sometre's, no és no ser crític. No, en aquest sentit és potser més lo del realisme, no? La corrent aquesta del segle XIX, que pretenia això, retractar els personatges, les característiques de la societat, uh-huh. tal com és, però des d'una perspectiva crítica.
D'acord. Com s'educa amb un nen o una nena perquè sigui conscient que cal un esforç per aconseguir determinades coses? Si és que cal educar en això, o si només, diguem-ne, veient els pares o veient els familiars, en tindrà prou i no caldrà tantes consignes ni caldrà tant.
Efectivament. Les consignes tenen un caire també una mica alienant. Quan més s'apropiï el nano del missatge i ho vegi i ho visqui en la pròpia pell, més real és, més autèntic és i més natural és. I això no ve en paraules. És a dir, si se li diu sí, l'esforç és molt important, i el que es practica és de que no t'esforcis que ja t'ho faig, doncs clar, no lliga, no arriba. Podrà ser una consigna, un sermó, una cantinela, però no una cosa que s'incorpori en el subjecte. Aleshores, en aquest sentit, sí que és una cosa que convé que s'experimenti en el marc de la família. Que, no, quan els pares diuen, però és que veure'l així, no? Enfurunyat, clar, em sap greu. Diu, sí, doncs més greu et sabrà si li fa un altre que no ets tu. I a part, més es rebotarà perquè és que no té pràctica de la qüestió. I aquí ja ho tindrem més difícil. És a dir, això forma part de les coses que es cal viure, no només ensenyar en el sentit d'una consigna o d'una pauta o d'un valor, sinó d'una vivència, d'algo que s'ha d'experimentar i s'ha de poder... No? Quan dèiem, a veure, quines referències li podem donar als fills? Doncs que en la vida hi ha conflictes, que has de tenir un cert equilibri entre això que desitges, els esforços, el que costa, el que cal conformar, fins a on conformar-te. Mm-hmm. Tenir com un cert entrenament per la complexitat de la vida. Diríem, tot el que porti a simplificacions excessives, a dir, no, però és que jo vull, i com jo vull, i no et mou d'aquí.
Doncs ja, t'ho posem gairebé així. Els pares poden pensar, home, nosaltres tenim ara la capacitat, per dir-ho d'alguna manera, de fer la vida fàcil al fill o la filla. Mm. Ens n'hem d'estar fins a cert punt?
Aquí estem, justament, sí? En aquest punt estem.
Encara que tinguem la capacitat o que tinguéssim la capacitat de, de satisfer més d'un dels desitjos que tingués, o tots en general, o de poder resoldre 50.000 problemes, ens n'estem, diguem-ne, per aconseguir un creixement més en aquest valor o en determinats valors.
Però fixa't, tornem a ser-hi. No, com a pares, si això em dona satisfacció a mi, m'haig de privar? I molts pares diuen, no em privo res. I sóc el millor pare del món. Però mira el nen, tal, té qual...
Clar, tio.
Però després, el problema torna, és a dir, no es pot viure la vida de l'altre. O sigui, això funcionarà mentre funcioni i arribarà un moment que aquesta persona, si està molt habituat a aquesta qüestió, doncs es posarà en mans d'un altre. O sigui, la dona, si un marit, i no vull ser massa dramàtic, però siguin les drogues. En tu pilles, paf, pluf, ja està. No? Tu xutes, o tu fiques, o tu menges, o el que sigui, o tu poses, i ja està, ja està, estàs al cel. Guapa. Què t'ha costat? No ho sé. 20 euros o el que sigui.
Que ens estàs dient que l'educació ha d'afavorir la llibertat individual?
I la responsabilitat. La
llibertat individual.
Sí, 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 sobretot. Sobretot la responsabilitat, no? Que és el que permet veure que tu pots arribar a coses si te'n fas càrrec. És a dir, et podran ajudar, et podran fer una part un tros del camí, una part de l'obra, vale, sí, però diríem que l'arquitecte, l'enginyer ets tu, i l'obrer, i bueno, fas tots els papers de l'auca. Que aquí el que més necessita, tornem, la referència del pare i de la mare, però com elements de suport, com elements de tu pots, oita, potser si en comptes d'aixecar les totxanes de 10 en 10 fas de 5 en 5, no prendràs tant de mal a l'esquena i podràs treballar més hores. Jo, ah, doncs mira, no ho havia pensat. Jo, oh, caram, que bé que fas això, les totxanes ho pots canviar, però el de les fustes ho fas a fàbula, eh? Mira que bé. Són, diríem, aquí és una aportació molt més constructiva, molt més consistent, perquè és, li fa com de mirall i rep una imatge de si mateix que pot, poderosa, o de, que desperta la confiança de l'altre, amb la qual cosa podrà tenir més confiança en si. Bé, doncs...
Això no s'ensenya a l'escola. Això s'ensenya a casa?
A veure,
he dit ensenyar, ho hem dit sí, malament. Això no. S'aprèn a casa i no s'aprèn a l'escola?
A veure, això s'incorpora, diríem.
Sí.
No? S'apropia, s'endinsa, mm-hmm. Se fica cap a dintre, a casa. Diríem, en el millor dels casos, l'escola es beneficia d'aquests fonaments i els
fa els més potencia, profons.
Els exactament. Els potencia, els explota, els... continua la construcció, tens uns fonaments, i en molts casos ha de ser compensatòria de les mancances a aquest nivell de la família. I aquí és on es compliquen les coses, sempre més difícil, no? És a dir, si has de, perquè no és que no hi hagin fonaments, n'hi ha, però estan torts o van en una línia que no, o sigui, els tenen de casa adossada i necessitem fer un edifici de 10 plantes, que no són els mateixos fonaments.
L'educació en l'esforç és un valor referencial?
L'esforç és una referència en la vida de les persones i forma part de l'educació, també. No?
Que, així de simple,
l'educació recull, sí, sí. Clar, recull el d'allò com un valor, com un element a transmetre, a inculcar, a potenciar, en la seva justa mesura, també, no? Perquè no és per convertir la vida de les persones en un ball de llàgrimes, ni per estar fent esforços tontament, però sí justament com a recurs, com a element que dona potència, que el deixa en una situació forta, que, no, no, perquè l'altre enfebleix a la persona. Si el fort és l'altre, clar, el que
si resol les arriba, coses l'altre...
Exactament, però... l'altre serà molt poderós. Sí, sí, sí. Però tu no, i la sensació d'inermitat, és a dir, que la qüestió seria, no és que els nanos no tinguin problemes, sinó que sàpiguen resoldre'ls. La qüestió no és que s'hagin d'afrontar, que no s'hagin d'afrontar res, no, que sí, que s'afrontin i bueno, i aprenguin i vegin les maneres i experimentin i preguntin, perquè si no els hi passen coses, doncs tampoc preguntaran. Tampoc voldran saber, o podran saber, ni tindran recursos. Això de vegades veus nanos que han viscut situacions familiars dures, per una raó o per una altra, les de la vida, que els veus, no?, que surten com enfortits de les situacions, no?, que aprenen a per la via dura,
sí, sí, sí.
Les realitats de la vida.
Però, o sigui, és cert que les dificultats ensenyen.
I tant.
Sí.
I tant.
De l'edat que sigui, inclús en l'edat.
Sí, 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 sí. A veure, jo crec que justament tenim una societat que amb molta tendència a la malaltia. Però dic en el sentit d'una certa feblesa. Però feblesa en el sentit de no aguantar però ni les més mínimes, de vegades, No aguantem molt, no aguantem molt.
Dit així en genèric, eh?
Sí, sí.
No aguantem molt quan les coses ens van...
Sí, sí. Es veu molt és que s'aguanta durant un període
i després, però,
i després ve el catacrac, no? Com una cosa molt com de pocs recursos, de poca flexibilitat, poc maleable. A veure, ni hi ha recepta, no? Mm-hmm.
Ni es tracta d'aguantar tota la vida, ni aquesta, no. Però vols dir que en general no acceptem massa bé que les coses es torcin i durant molt de temps.
Exacte. Sí, sí. I després l'altre que és genial és ja aquestes, segons quines alçades de la vida, diríem, no? Cap als 40 i en amunt, ve una certa mirada amb nostàlgia. No et sentis al·ludit, no veig per què. Encara no sap... Oh, sí, ja ho sé. Sí. Doncs que hi ha certes mirades amb nostàlgia cap enrere, com si diríem el bo, el satisfactori, tot està enrere, no? I una vivència com de pèrdua que complica molt les coses, no? I que de vegades requereix un cert higiene, no? Netejar una mica el disc dur perquè si no hi ha molts virus,
sí?
I si fa un efecte de
virus del passat,
això,
que no tornarà.
Clar,
o que...
Per exemple, si una persona tenia en el seu equilibri que fotres, no sé, mig xai, no?
D'acord,
i de fer un plaer fantàstic ben regat amb vi, i ara vull dir, com més mengi dues costelles el fetge li fa un pet, o no? El vi negre ja no pot ni veure, o dos gots i prou. Doncs clar, no? Hi ha com una espècie d'enyorança del paradís perdut que no ajuda, diríem, no?
Carai, quins dos exemples avui. Segurament que més d'un s'hi haurà sentit i identificat, eh? Allò que perdem, és a dir, assumir també allò que, bé, que forma part d'una època i que no tornarà.
Exacte. I ara tens altres coses i amb això has de, no? De fer l'equilibri. El que passa és que de vegades moltes dels excessos o de determinats plaers venien a compensar altres mancances. Aleshores, quan no poden haver-hi aquells plaers, mm-hmm, les mancances queden molt més... Clar, es veuen molt més, no? Surten molt
apareix
més
tot allò que estava amagat sota els plaers de la vida.
Això que, exactament, que venia compensat, no ho sé, m'ho invento, però sí, dilluns a divendres un calvari, però els caps de setmana, mare de Déu, no ho sé, no?
O sigui,
ens anàvem a Nairobi, una festa, així,
d'acord, ara, i ara que no hi ha les festes al cap de setmana...
A Vilanova, amb una mica de sort, i en tren. Vull dir, ostres, de dilluns a divendres que dura la vida. I el cap de setmana no millora. Clar, són reequilibris que són costosos.
D'acord. I que suposen allò que deia, renúncies.
Efectivament.
És a dir, no ens podem educar a pensar sempre en què haurem de renunciar a les coses, però ens haurem d'educar per acceptar aquelles que puguin venir,
sí,
de la millor manera.
Sí, però aquí és on estem, no? que tenim com poc...
Com poc marge, com
sí,
poca...
Sí, poc bagatge, de vegades, no? Poc bagatge. No, inclús ara, amb la crisi actual,
mm-hmm,
hi ha molta gent que diu, pues jo no he vist gaire crisi. Diu, abans no tenia, i ara tampoc. Mm. Amb la qual cosa, no sé de què m'estan parlant. Estic igual...
Salvant totes les distàncies, aquelles persones que ja, diguem-ne, s'administraven la vida d'una forma molt mesurada i que continuen administrant-se-la d'una forma molt mesurada.
Sí, i prescindien d'una quantitat de coses per força, normalment, o per força, o de vegades és per elecció, però moltes vegades és per força. Mm-hmm. Amb la qual cosa, però diríem, anar de més a menys... dol molt més que no...
Anar de menys a més. Això està claríssim i em sembla que els últims anys són un bon exemple d'aquest.
Sí.
La setmana que ve continuarem, 10:52 del matí des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.